Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Què vol dir creure avui? Aquesta és la pregunta que Cristianisme i Justícia, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, posa al centre de la seva reflexió durant els propers mesos. Ara, al mes d'octubre, enceten el nou curs i ho fan dedicant aquesta qüestió en el curs que començarà concretament el dilluns 13 d'octubre amb la ponència inaugural que anirà a càrrec de la sociòloga Marc Griera amb el títol El desig de sentit. Què vol dir creure en temps de crisi? La Marc Griera és directora del grup ISOR, que és Investigacions en Sociologia de la Religió, i també professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant els propers mesos, d'octubre, novembre, Cristianisme i Justícia donarà, per tant, continuïtat a aquesta reflexió amb diferents sessions, amb el títol Què vol dir creure avui, que comptarà amb diferents experts. Avui en parlem al Paraules de Vida i ho fem amb el Manu Andueza. Ell és el responsable, és el coordinador de l'àrea de Teologia del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. És el nostre tema principal avui al Paraules, però com sempre, a la recta final del programa també tindrem un nou comentari, una nova anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
Manu, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a aquest programa.
Com dèiem a la portada, ens acompanya per parlar d'un nou curs del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia el dilluns 13 d'octubre, en aquest cas amb una lliçó inaugural amb el tret de sortida d'aquest curs que anirà a càrrec de la Marc Griera. Ella és catedràtica en Sociologia de la Religió i directora del grup de recerca ISOR, i ella serà la que doni el tret de sortida, en aquest cas parlant sobretot, perquè el monogràfic d'aquest curs, Manu, serà fer-vos la pregunta què significa creure avui en temps de crisi, oi?
Sí, efectivament. Nosaltres cada any agafem un curs fort el primer semestre i aprofitem normalment la lliçó inaugural per situar aquest curs, i en aquest cas, aquest any, hem decidit que la qüestió sigui aquesta: què significa creure avui? Fa uns anys, a Cristianisme i Justícia, jo vam treure un llibre, no? Perquè crec, com crec, consultant o preguntant a diverses persones al voltant d'aquest tema, que va ser un llibre molt interessant i que s'ha treballat molt en moltes parròquies, en molts grups de base, i aquest any tornem a fer-nos la pregunta: què vol dir creure avui? En aquest moment, en aquest context en el que vivim ara, en el que resulta que no és fàcil, o sembla que no és senzill creure o entendre aquest qüestionament pel creure, no? En un moment que diuen que està baixant la fe, o almenys aquest seguiment en les grans esglésies, en les grans religions, i per tant ens semblava interessant qüestionar-nos. Avui en dia, què és això de creure, com és possible? I per aquest motiu, la lliçó inaugural, com molt ben deies, serà a càrrec de Marc Griera. La nostra intenció és que ell ens parli una miqueta del desig, del sentit que vol dir creure en temps de crisi, que és el que estàvem parlant en aquest moment. Ell ho fa des d'aquesta vessant sociològica. Penso que ens dona una sèrie de dades molt interessants que ens ajuden a situar-nos i a entendre també a nivell sociològic què vol dir creure, per què i quins són els elements que poden ajudar o no, o quins són els elements que estan condicionant aquest fet, per un costat o per l'altre, no?
De fet, la pregunta, no?, de què vol dir creure, en temps, en context de crisi, però segurament de manera permanent, no?, els creients ens fem aquesta pregunta, no?, què vol dir creure, no?, en les diferents etapes de la vida, o com es creu quan un és jove, com creu quan és més gran, quan és ancià, quan és adolescent. Suposo que és una pregunta permanent, no?, i que ens abasta tota la vida.
Sí, efectivament, és una pregunta eterna que ens hem de fer i que ens molxa fer aquesta pregunta, no? Perquè realment, quan nosaltres evolucionem, quan nosaltres creixem, tot allò que la vida ens va posant al davant ens obliga a resituar les nostres creences i la nostra fe, no? Seria un perill mantenir una edat adulta una fe era una religiositat infantil, no? Òbviament, tot això va, es va modificant. Per tant, és una qüestió que a tot creient, en cada moment concret de la seva vida, li interessa i se la fa dia a dia, no? I es posar davant del Crist, en el nostre cas, no? Davant d'aquest Déu en el qual nosaltres creiem, per situar-nos, resituar-nos, reprendre aquesta fe i amb ganes, amb energia, amb il·lusió, amb esperança, continuar endavant el nostre camí. No? Però també és veritat que en aquest moment concret, per aquesta situació que vivim, doncs té un element molt interessant. No? Per exemple, nosaltres ens estem trobant que a vegades, si eres adolescent, costa molt el tema de parlar de la fe, pues, que és un tema que abans, o fa 30 anys o 40 anys, semblava que no era tan difícil. En canvi, ara la gent, quan arriba a certa edat, cap als 30, quan es fa un altre tipus de qüestionament, torna a qüestionar-se per aquest tema. I diu, bueno, doncs això és interessant, que també ens ajuden a situar el moment que vivim, no? A nivell sociològic, la mar, però després entrarem dins del curs en altres aspectes. I un serà, per exemple, aquest qüestionament antropològic, que també és un altre element fonamental per entendre per on anem avui en dia.
Doncs parlem també, Manu, de qüestions més pràctiques per a la gent que ens escolti avui a través de la ràdio, a través del Paraules de Vida. De fet, comença, com dèiem, el 13 d'octubre. Després hi haurà sessions presencials, que seran els dijous, oi?
Sí, efectivament. Seran els dijous, eh? I cada dijous treballarem un tema diferent. La primera sessió presencial, que serà el dia 30, tot això ho podem trobar les persones interessades en la nostra pàgina web, on diu formació, entren a extremejustícia.net, en formació, allà trobaran els diferents cursos que hi ha, i aquest és un d'ells. No? Doncs deien que la primera serà el dia 30 d'octubre, i aquí ens qüestionarem què vol dir creure des de l'antropologia. Cada vegada intentem portar una persona que ha treballat molt el tema perquè ens ajudi a reflexionar i pensar. En aquest cas serà el teòleg Pedro Castelau, que és un teòleg que en aquest moment està sortint en diversos medis de comunicació, no? Com un dels teòlegs més importants a nivell nacional. Ell ha treballat molt la qüestió antropològica i, per tant, a ell li fem aquesta pregunta. Què vol dir creure des de l'antropologia? Això és el primer dijous, el dia 30. El dijous següent, el 6 de novembre, es preguntarem quines són les claus pastorals per creure avui, i per això portem a Estrella Moreno, que ve des de Bilbao, i ha treballat a l'Institut de Teologia Pastoral de Bilbao. De fet, ha treballat molt aquest tema, ha tret un llibre en Salterra sobre què vol dir creure pels millennials, no? I quines són les accions pastorals per treballar en els millennials, i el demanem això, que a partir del seu treball, de la seva experiència, s'ajudi a situar claus pastorals per creure avui. No? Quins elements s'han de treballar per poder possibilitar aquest accés a la creença avui en dia. El 13 de novembre portem a Pau Mateu, que ens parlarà sobre què vol dir creure des del testimoni personal. És més personal, o tant creiem que és important que alguna persona que ha fet aquest canvi o que ha descobert en un moment de la seva vida aquest aspecte, aquest element, ens ajudi i ens situem i ens parli des de la seva realitat, des de la seva vida, què vol dir per ell creure avui. El dia 20 de novembre, dijous també, parlarem amb Daniel Izúzquiza sobre creure des de la justícia i el compromís social. També és un aspecte molt interessant com aquest compromís social, com aquesta lluita per la justícia ens pot despertar o ens pot ajudar a esbrinar que hi ha quelcom més. I l'última sessió, el dijous 27 de novembre, ens preguntem què busquen els que busquen. Perquè és veritat que malgrat aquesta baixada, aquest descens, dins de la religiositat, hi ha molta gent que està a la recerca de quelcom. Per tant, aquí volem fer una taula rodona amb diverses experiències de llocs o espais als quals les persones estan anant a buscar quelcom. No? Hi ha gent que busca quelcom, busca alguna cosa, per tant, què és el que la gent en aquest moment, què és el que les persones estan buscant. I aquest seria el nostre curs, que és un dels molts cursos que en tenim, no? Però que sí que seria el curs principal, no? Aquest inici de curs.
Diguéssim que és la part no troncal, aquest tret de sortida de la resta també de formacions que es fan des del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, com ens explica avui aquest matí el Paraules de Vida Manu Andueza. Ell, recordem que és el responsable de l'àrea de teologia de teologia del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Manu, una mica el que ens has anat dient, no? És posar en valor què és el que... o com creiem avui dia... quines respostes donem a través de diferents contextos, no? Com dius, contextos, situacions i realitats.
Sí, sí, efectivament, no? I és intentar treballar diferents aspectes, fent aspectes de tal manera que treballen això, l'antropologia, la pastoral, l'experiència, la recerca, la sociologia en aquest primer moment, i tot això ens dona una certa globalitat per entendre avui en dia la situació. Jo crec que és molt important poder entendre bé el món en què vivim, el que les persones viuen interiorment per ajudar i acompanyar aquests processos.
De fet, parlem d'aquest inici de curs 2025-2026. No sé si teniu altres propostes així que siguin interessants i que avui podem compartir també amb els oients del Paraules de Vida. Manu.
Sí, de fet, nosaltres en la nostra pàgina web ja tenim molts cursos, no? Des de l'àrea teològica, de Cristianisme i Justícia, de cursos bíblics, també des de l'àrea sociològica, més social, més cursos vinculats a l'àmbit social, a la participació social, i des de l'àrea d'espiritualitat, sobretot sobre claus per entendre bé l'interioritat o qüestions vinculades també a l'espiritualitat ignasiana, a l'espiritualitat de la casa. I sí que hi ha d'altres cursos més generalistes. En aquest cas, un curs que jo crec que pot ser molt interessant i que, a més, hem fet un cert esforç perquè sigui un curs gratuït. Els nostres cursos no són molt cars, són econòmics, però sí que s'ha de pagar alguna cosa. Però, en aquest cas, hem decidit fer un curs gratuït al voltant de la sinodalitat. L'any passat es va treballar, es va parlar molt de la sinodalitat, sobretot arran del papa francès. El papa i jo vol continuar endavant en el programa que tenia el papa francès. I sí que hem decidit fer un curs sobre la sinodalitat. Un curs que tindrà diverses sessions, ja dic, totes gratuïtes, són 5 sessions, 4 sessions en castellà i una en català. Les primeres sessions estan obertes tant a Amèrica Llatina com a tot Espanya, i l'última sessió és més concret per Catalunya, per això ja és en català. També està a la nostra pàgina web, però sí, breument, sí que dic que la nostra intenció és situar el tema, començaran al novembre. La primera serà dilluns, el dilluns 3 de novembre, i la resta seran els dimarts, a les 7 de la tarda. Aquesta és online, es pot seguir, per tant, des de casa i des de qualsevol lloc. La primera sessió, hem volgut portar persones que han treballat molt el tema. La primera sessió la farà Rafael Luciani, que ha participat en tot el procés del sínode i que continua endavant, que parlarà sobre els inicis d'aquesta paraula, no? La sinodalitat en els inicis de l'Església i sobretot el Concili Vaticà II. Perquè no és un invent d'ara, sinó que ja és una qüestió que està present, per recordar-ho. La segona sessió, ja el dimarts 11 de novembre, serà a càrrec de Cristina Hinojés i parlarà del papa francès i el seu camí sinodal. No? Quin és el camí que ha fet el papa francès, per recordar tot el que l'ha fet. La tercera sessió, el 18 de novembre, portem a persones de l'equip de la diòcesi de Barbastro, que és una diòcesi que ha treballat bastant aquest tema. Per tant, també perquè ens expliquin una miqueta què és el que han fet, quin és el seu procés i quin treball concret estan realitzant. La quarta sessió ho fa Daniela Canavina, de la CLAR, d'Amèrica Llatina, que ens parlarà sobre la formació, quina formació per a la sinodalitat. És una qüestió que hem treballat molt allà i, per tant, es pot ajudar a nosaltres a veure com ens hem de formar per seguir aquest camí més sinodal. I l'última sessió, com deia, que serà en català, especialment per gent de Catalunya, el que hem volgut és comentar o demanar a diversos bisbats catalans que ens expliquen què és el que estan fent ells en aquest aspecte, en aquest tema de la sinodalitat. I, per tant, tindrem a una persona, a una taula de rodona, entre el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el bisbat de Barcelona i el bisbat de Tortosa. Hem agafat aquests tres perquè tampoc volien molta gent i en tres ens semblaven que eren suficients, que la resta no se sentin despreciats ni molt menys, i que aquests tres bisbats ens expliquin una miqueta el que estan fent, el seu camí, el que volen oferir i proposar a les seves diòcesis, que jo penso que la resta diocesis catalanes, per pensar una cosa semblant. Però em semblava una qüestió també interessant.
Clar, diguéssim que la sinodalitat és una altra de les qüestions importants, no?, en aquest temps que vivim d'Església i en aquest temps social, no?
Sí, sí, i tant, i tant. I és veritat que s'ha fet un treball. Sembla que en alguns llocs aquest treball ha baixat una mica, no ha minvat, però és veritat que estem a les portes, no?, d'una nova trobada sobre aquest tema, i que no és una qüestió d'un moment, sinó que la sinodalitat és una manera de funcionar i de ser Església. Per tant, és important revifar el tema, entendre'l bé i situar, no?, que s'ha de treballar.
I com deies abans també, Manu, suposo que és important destacar-ho, no? Els cursos sempre tenen uns preus que són simbòlics, però és també la manera de donar valor a tota la feina i a la gent que vosaltres mobilitzeu per tal d'explicar i de donar a conèixer, doncs, uns certs coneixements que tenen un valor, no?
Va, nosaltres el que sempre intentem és portar professors de molta qualitat, no? En aquest cas, aquest curs, ja s'ha dit que són persones que tenen un cert reconeixement, el curs del dijous també, i els diversos cursos que tenim, doncs, també, no?, doncs, persones en un gran bagatge, una formació molt bona, i per tant això també s'ha de reconèixer una miqueta, no? Per tant, necessitem que hi hagi un petit preu per poder també compensar una miqueta aquest professorat i organitzar els cursos. Volem que sigui el més accessible a tothom possible, però sí que s'ha de donar valor, no? Per exemple, els cursos que et deia, hi ha un sobre Maria de Nazaret de Clara Temporelli, que és una doctora de teologia argentina. Doncs, clar, estem portant alguna persona interessant, no? O tenim una altra sobre la carta als romans del biblista català Xavier Alegre, que és un dels biblistes més importants que tenim a Catalunya. O també tenim un altre curs sobre les dones en l'Evangeli de Marc, de Marc Pérez, doctora en Bíblia i una de les responsables de l'Institut de Teologia de Lleida. Bueno, per tant, tot això s'ha d'anar a reconèixer, no?, per dir algun dels cursos que tenim. O Laura Rius, encarregada de l'àrea d'espiritualitat de Cristina i Justícia, fer una altra sobre claus espirituals per decidir bé. Tenim també un d'Enric Vilà al voltant de l'Espírit, no?, d'una iniciació a la pneumatologia. Bueno, són tant els temes com els professors, com les persones que participen, són persones que creien que té un bon nivell, no? I arran d'això, sí que és veritat que aquests són només els cursos que tenim a nivell presencial o per seguir online, però també es poden trobar cursos en l'aula virtual. També tenim una aula virtual en la qual cadascú pot fer el curs una miqueta més al seu ritme. I aquí, en aquesta aula, també tenim cursos força, força interessants, que jo recomano que les persones que ens escolten, no?, doncs també, doncs, miren una miqueta quins cursos n'hi ha.
Tota l'oferta, no?, l'oferta formativa online que tenim. Ja.
Aquí, per destacar algun curs, tenim un curs sobre iniciació a la teologia. Aquí jo penso que per les persones que volen iniciar-se una miqueta en aquest tema o tenir una primera formació teològica, és força interessant. Abordem els temes centrals de la teologia amb diversos professors, especialistes en la temàtica que treballen, i al voltant de 8 sessions amb vídeos, lectures, un fòrum, no?, un cert seguiment, sí que podem ajudar i situar les persones a tenir un primer contacte amb la teologia. O un altre també sobre retos socials, no?, des de l'àmbit social. Són dos cursos força interessants i molt, molt recomanables. A banda de la resta, que la gent pot veure, sobre teologia feminista o sobre lectura psicoanalítica de l'Evangeli, per exemple, no?, diversos cursos que sí que poden trobar en aquesta hora virtual.
Molt bé, Manu, doncs abans d'acabar, ens queda un minutet. Recordem a la gent, si cliquen, no?, cristianismeijustícia.cat, en allà, a l'apartat de formació, hi ha tot, no?, tota la informació referent a l'oferta formativa que teniu.
És cristianismeijustícia.net. Cristianismeijustícia.net, a dalt, surten diverses pestanyes, que són publicacions, formació, reflexió, etc. I cliquen a la de formació, en la de formació trobaran els diversos cursos que hi ha. Tiran cursos i seminaris a la virtual, etc. Cursos i seminaris, tot aquests dels que hem parlat, i en la virtual, aquests que són de la virtual.
De fet, els oients del Paraules de Vida coneixen, perquè cada any ens en fem ressò també d'aquest inici, del tret de sortida dels cursos de Cristianisme i Justícia, una entitat, en aquest cas, amb un bagatge, no?, i amb una solvència contrastada molt important, i per tant, des d'aquí, des del Paraules de Vida, també queda dit. Manu Andueza, coordinador responsable de l'àrea de Teologia de Cristianisme i Justícia, gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu un bon inici de curs.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres i ens veiem el 3 d'octubre en l'acte inaugural.
El comentari de Francesc Romeu.
No podem marxar sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, 15 de setembre, el Papa Francesc va nomenar un nou nunci apostòlic, és a dir, un ambaixador de la Santa Seu per l'Estat espanyol i pel Principat d'Andorra. Es tracta de l'arcabisbe italià Piero Pioppo, que fins ara havia estat nunci a Indonèsia i també davant de l'Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic, un càrrec que ha exercit durant uns 8 anys, des del 2017. En nom d'aquest candidat ja se sabia pràcticament des de finals de juliol passat, tot dient que encara faltava el plàtxet, és a dir, l'acceptació per part del govern espanyol. Però és veritat que s'ha allargat en el temps. A final del mes de juliol, el mateix Ministeri d'Afers Exteriors va desmentir que se li hagués negat el plàtxet a l'ambaixador vaticà nomenat per la Santa Seu, perquè alguns deien que era un conservador. I després van deixar passar tot el mes d'agost amb les vacances, reconeixent que era un mes inhàbil per fer aquest tipus de tramitacions. A primers de setembre ja van fer córrer que semblava imminent el nomenament perquè el govern reconeixia no haver paralitzat la decisió. I finalment sembla que en el Consell de Ministres celebrat el passat dimarts 9 de setembre és on s'hauria acceptat la proposta per part del Vaticà. Per tant, sembla que tot ha estat purament un retard tècnic. I així coincideixen tant les fonts governamentals com les eclesiàstiques. Alguns, però, fent una lectura més maliciosa d'aquest retard, hi parlaven d'un autèntic bloqueig i d'una certa venjança per part del govern espanyol per mostrar el seu enuig i malestar per les declaracions del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, alineant-se amb les postures de l'ultradreta i reclamant unes eleccions anticipades. Alguns veien en aquestes declaracions una autèntica intromissió política dels bisbes en el govern del país. El que sí que és cert és que estàvem sense anunci des del passat mes de març, que el nunci filipí Bernardito Auza va ser nomenat representant de la Santa Seu davant de la Unió Europea. La veritat és que aquest nunci ha passat entre nosaltres prop de 6 anys sense pena ni glòria. Venia com a observador permanent de la Santa Seu a les Nacions Unides de Nova York i ha acabat com a diplomàtic a la Unió Europea, mostrant que potser té més traça amb els organismes internacionals que no pas amb la relació amb els estats i els seus governs. Pel que fa al nostre nou nunci, Pietro Pioppo, tothom reconeix que va ser el mateix Papa Francesc qui el va proposar per anunci d'Espanya i per rellevar a Bernardito Auza, atès que ell el va conèixer i va valorar les seves capacitats organitzatives, la seva bona relació amb les autoritats civils i l'acollida que li va oferir durant el seu últim gran viatge internacional, ja fa més d'un any, que el va portar a l'extrem asiàtic, a l'arxipiàleg d'Indonèsia. Així doncs, ara, el papa Lleó XIV hauria acceptat el que el papa Francesc ja havia deixat pràcticament enllestit. Pel que fa a la seva trajectòria personal, sabem que Pietro Pioppo té 64 anys i que és sacerdot des del 1985 i doctor en teologia dogmàtica. Va ser el 1993 quan va ingressar com a funcionari al servei diplomàtic i a la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, després del seu pas com a secretari per les nunciatures de Corea del Sud i Xile. Va ser en Benet XVI, el 2010, quan es va posar per primera vegada al capdavant d'una missió diplomàtica. El va nomenar ambaixador vaticà al Camerun i a Guinea Equatorial. Així doncs, després del seu pas per Amèrica Llatina i la que fos l'única colònia espanyola a l'Àfrica subsahariana, se li pressuposa a Pio Pó un coneixement notable del castellà, a més de dominar l'italià com a llengua materna, l'anglès i el francès. Pio Pó també coneix al detall l'engranatge vaticà, en tant que va ser secretari personal de l'aleshores secretari d'Estat, el cardenal Angelo Sodano. La confiança del purpurat cap a ell era tal que el 2006 el va nomenar, a més, amb la signatura del papa Ratzinger, prelat de l'Institut per les Obres de la Religió, l'IOR. Aquest encàrrec de supervisió del conegut com a Banc Vaticà va arribar en un dels moments més delicats de la seva història recent. Quan Tarcisio Bertone va ser elegit secretari d'Estat en lloc de Sodano, el cardenal Salesià va enviar a Pio Pó com anunci al continent africà, deixant la missió de l'IOR. Per acabar, expressem el nostre condol a l'abadia de Montserrat per la mort de l'exabat Sebastià Verdolet, que fou abat durant 11 anys del 1989 a l'any 2000. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El proper dimecres celebrem la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, que és patrona de la ciutat de Barcelona, de la nostra arxidiòcesi i de les diòcesis germanes de Sant Feliu i de Terrassa. Aquesta festa i la història de l'Ordre de la Mercè van néixer a la nostra ciutat el 10 d'agost de l'any 1218 en un acte celebrat a la catedral que va tenir el suport del rei Jaume I i del bisbe Berenguer de Palou. Aquell acte i la continuïtat de l'obra que en va néixer segueixen sent avui un exemple de la fecunditat de la pietat mariana en bé del nostre poble i en especial dels seus sectors més vulnerables i més pobres. En una de les pàgines del llibre Esperança, que és l'autobiografia del papa Francesc, aquest diu que unir Crist i Maria no és certament difícil per a la manera de pensar del poble fidel. Realment, Maria ens remet a Jesús. Això ho veiem, per exemple, a les noces de Canà, quan Maria proposa als qui serveixen el vi que facin allò que Jesús els digui. Aquesta unió va ser fins al final. Maria va estar sempre al costat de Jesús, el va acompanyar fins al peu de la creu. El papa Lleó XIV diu de Maria que és la memòria vivent de Jesús, el puntal de la primera comunitat cristiana, el pol d'atracció que harmonitza els seguidors de Jesús. També destaca que Maria, mare de l'Església, sosté el ministeri de tots els successors de Pere. Estic segur que Sant Pere Nolasc i els cavallers que l'acompanyaven en el naixement de l'Ordre Mercedari eren ben conscients del valor que tenia posar en mans de Santa Maria l'obra al servei de la redempció dels captius en terra estrangera, que eren els més pobres entre els pobres d'aquell temps. La història de la nostra ciutat queda identificada amb la sensibilitat i atenció vers les persones que pateixen l'exclusió i les esclavituds de tots els temps. Barcelona, gràcies a la Mare de Déu de la Mercè, és una ciutat que no es tanca en si mateixa, en els seus propis problemes, sinó que mira cap a tota la Mediterrània. Viu atenta al patiment dels últims que hi malviuen i promou la fraternitat entre tots els pobles del Mare Nostrum. Com ja deia fa 10 anys, en la meva primera homilia en la festa de la Mare de Déu de la Mercè, continuo demanant a la Mare de Déu que protegeixi els barcelonins i tots els catalans. Li demano que ens ajudi a caminar amb esperança i a estar disposats a abraçar tots els germans per construir una societat més fraterna, més humana, una societat més oberta a Déu i a la vida eterna. Santa Maria, mare i advocada nostra, prega per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Confiem en tu i ens posem sota la teva protecció. Els que han acudit a tu i han implorat la teva assistència i reclamat el teu auxili, no han estat mai desemparats per tu. Senyora i Mare Nostra, princesa de Barcelona, protegeix la vostra ciutat. Amén.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.